Bona tarda, són les dues. Algun cop heu vist algun vídeo d'un esportista tirant a cistella amb els ulls tancats? O una persona que tira un dart a una diana sense mirar? En general, aquests protagonistes acostumen a encertar-la, però quan vosaltres ho heu provat, què passa? La majoria de cops fallem. Tenint en compte que sense veure-hi no sabem fer gairebé res, bé, si us preguntés si conduiríeu amb els ulls tancats, entenc que la majoria diríeu que ni de broma. Doncs això és el que passa en 7 de cada 10 conductors a Catalunya. Segons un informe de l'entitat Visió i Vida, el 70% dels conductors catalans agafen el cotxe sense veure i bé. De fet, a tot Espanya, més de 500.000 de persones condueixen per sota del límit visual exigit per la llei. Aquest problema, però, ja ve des de petits, perquè segons la mateixa associació, a Espanya el 60% de les famílies no revisa l'estat de visió dels seus fills. De tot plegat, en parlarem avui a l'Estel Migdia amb l'Alfons Bielsa, que és el vicepresident del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. El major Josep Lluís Trapero es mostra molt crític amb Interior i l'actual cúpula dels Mossos d'Esquadra. En la seva primera intervenció, després de ser apartat del càrrec, els ha acusat de voler-lo apartar de l'estructura del cos. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. També alerta d'ingerències de càrrecs de confiança i demana respecte per la jerarquia. Ho ha fet a la comissió sobre el model policial del Parlament.
I l'Audiència de Barcelona reobre el cas que investiga les subvencions atorgades pel govern d'Ada Colau a diverses entitats.
El Tribunal investiga l'alcaldessa de Barcelona pels presumptes delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació, tràfic d'influències i negociacions prohibides a funcionari públic.
Junts per Catalunya insisteix a donar per tancat el cas Dalmases i proposa que la vicepresidència que ocupava Francesc de Dalmases l'ocupi el vicealcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega.
El partit també farà arribar un decàleg amb propostes fiscals al govern perquè diu que el govern ja no negocia amb la proposta que havia fet l'exconseller Jaume Giró.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Gerard Piqué podria jugar demà de titular al seu últim partit al Camp Nou, després que hi anunciés la seva retirada.
En la compareixença d'aquest migdia, l'entrenador Xavi Hernández ha volgut mantenir la incògnita i no ha confirmat la titularitat de Piqué, però que el Jules Koundé no hagi entrat en la convocatòria i que Eric García no s'hagi entrenat avui pot obrir la porta que el central sigui titular.
I en plana cultural, aquest divendres torna a la gran pantalla el popular cineasta mexicà Alejandro González Iñárritu, director de Birdman i El renacido del Magiró.
I ho fa amb la comèdia nostàlgica Bardo, falsa crònica de unes quantes verdades. Entre les estrenes de la setmana també destaca la pel·lícula de terror 13 Exorcismos i la pel·lícula francesa Els passatgers de la nit, doblada al català.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps ha estat marcat aquestes últimes hores per la davallada de les temperatures, per una entrada de plena tardor arreu del país i també pel vent, un vent amb ratxes fortes que s'han enregistrat no només als llocs on habitualment bufa el vent, quan en bufa, és a dir, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, també l'Empordà i el Pirineu, sinó també a comarques de Barcelona on no és tan habitual. Unes ventades que continuaran sent fortes al llarg d'aquesta tarda, per tant, compte amb allò que pugui sortir volant perquè ho farà amb una certa facilitat. Les temperatures màximes avui entre els 15 i els 20 graus, a molt estira les més altes, clarament més baixes que les de dies anteriors. I aquesta tarda ha de continuar nevant al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.400 metres d'alçada, i el Pirineu, a més, amb fortes ventades. Demà dissabte, al matí farà més fred. Pujaran un pèl les temperatures màximes. Tindrem grans clarianes i les nevades desapareixeran ja pràcticament del tot. Es mantindrà el vent al matí, però ràpidament perdrà intensitat i només en quedarà una mica cap a la Costa Brava i també cap a les Terres de l'Ebre. De cara a diumenge, encara pujaran una mica més les temperatures, amb sol, però amb un ambient bastant fred a primeres hores del matí.
Major Josep Lluís Trapero es mostra molt crític amb Interior i l'actual cúpula dels Mossos d'Esquadra. Els acusa de voler-lo apartar de l'estructura del cos, alerta d'ingerències de càrrecs de confiança i demana respecte per la jerarquia. Ho ha fet a la Comissió sobre el Model Policial del Parlament en la seva primera intervenció després de ser apartat del càrrec. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Per primera vegada des del seu cessament com a comissari en cap dels Mossos, el major Trapero ha sigut molt contundent valorant la seva destitució. Acusa Interior i la cúpula del cos de voler-lo apartar de l'estructura dels Mossos.
A mi no m'han apartat de l'estructura del cos. Van intentar apartar-me de l'estructura del cos, però no ho han fet, perquè tinc els meus drets i els faig valer. És a dir, a mi se'm posava en un lloc fora de l'estructura a fer informes com una mena de vividor, que en uns altres àmbits pot funcionar, però amb la meva persona això no funciona. I jo vaig reclamar i exigir que a mi se m'havia de donar un lloc a l'estructura de comandament i és on actualment estic.
Trapero ha tingut darts per donar i per vendre, també pels polítics, ha demanat respecte a la jerarquia dels Mossos i ha criticat ingerències al cos per part de càrrecs de confiança. Tampoc admet ingerències ni sol·licituds d'informació per part dels comandaments policials als policies que porten una investigació.
Al cos no el manen càrrecs de confiança ni altres persones que no figuren en la jerarquia. Aquests no poden donar ordres als comandaments de la Generalitat ni pretendre-ho, ni fer servir la seva proximitat als òrgans legítims per dirigir des de l'ombra re.
Trapero també ha criticat la decisió d'Interior de tenir una cúpula coral als Mossos. Veu en aquesta forma de decisió una estratègia per traspassar límits disfressats de modernitat.
Per la seva part, Sílvia, el tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, també ha recordat que la policia judicial depèn dels jutges i els fiscals, no?
Sí, el tinent Pedro Javier Ariche, número 2 de la Fiscalia, ha donat per fetes les ingerències i alhora les ha rebutjat.
Que la policia judicial depèn funcionalment de jutges i de fiscals. I, per tant, rebutgem, entenem que no són admissibles, ingerències de cap tipus en la feina dels funcionaris de policia responsables d'una investigació. Per part ni per descomptat dels polítics del propi departament, ni com ha estat el cas en altres ocasions d'altres departaments aliens.
Tampoc veu inadmissible, també veu inadmissible ingerències o sol·licituds d'informació per part dels propis comandaments policials, dels policies, a qui el fiscal o el jutge ha encarregat la investigació. Ariche defensa que el funcionari policial només respon i informa el jutge que dirigeix el cas i només atén a les seves ordres.
Gràcies, Sílvia. I per cert, que Comissions Obreres denuncia a Inspecció de Treball que els Mossos d'Esquadra que fan de motoristes de trànsit utilitzen cascos de protecció vells i poc segurs. Asseguren que hi ha una manca de seguretat i mitjans insostenible i avisen que mai s'ha viscut una situació similar des que el cos va assumir aquestes competències.
El sindicat adverteix que la falta de previsió en la compra de vehicles i de promocions de personal va provocar que les festivitats de Tots Sants es cobrissin amb serveis mínims i indica que la situació està generant un estat d'ànim que pot afectar de ple les condicions psicològiques d'aquests agents.
I us ho dèiem en titulars, l'Audiència de Barcelona reobre el cas que investiga les subvencions atorgades pel govern d'Ada Colau a diverses entitats. El tribunal investiga l'alcaldessa de Barcelona pels presumptes delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació, tràfic d'influències i negociacions prohibides a funcionari públic.
El magistrat que portava el cas, Ignacio Sánchez, va argumentar que no veia indicis de prevaricació en l'actuació de Colau en les ajudes atorgades a diferents entitats com l'Observatori DESC i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i que sense aquest delicte no hi havia base per analitzar-se d'altres com el de malversació o tràfic d'influències. En canvi, l'Audiència de Barcelona assegura que Colau podria haver comès un delicte de prevaricació en la concessió de subvencions a entitats amb les que havia tingut una vinculació o una relació estreta. El tribunal considera que el consistori hauria d'haver fet un concurs públic per atorgar aquestes ajudes. Ara l'Ajuntament està analitzant la notificació.
Per la seva banda, de Colau ha reaccionat ja a aquesta reobertura insistint en que el canvi de parer l'ha deixat perplexa.
Vull mostrar la meva absoluta perplexitat per la reapertura d'una causa que vull recordar que ha estat investigada i arxivada ja dos cops per Fiscalia i per un jutjat que han arribat a la conclusió després d'investigacions àmplies i fins i tot de prendre en declaració a mi mateixa, han arribat a la conclusió que no hi havia absolutament cap indici ni cap prova de cap causa. I després d'aquests dos arxius, resulta que es torna a reobrir sense que hi hagi cap fet nou ni cap prova nova.
L'alcaldessa també ha denunciat intencionalitats polítiques de fer soroll per part de l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica i ha demanat conèixer qui al darrere des que l'alcaldessa considera una entitat fantasma.
I Junts per Catalunya insisteix en donar per tancat el cas Dalmases i no es posiciona sobre si el Parlament l'ha de sancionar. El partit proposa que la vicepresidència que ocupava Francesc de Dalmases l'ocupi ara el vicealcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, que haurà de ser ratificat per la militància. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La formació evita qualsevol polèmica amb Dalmases i decideix cobrir la vicepresidència que ocupava, encara que no en tingui l'obligació perquè els estatuts del partit no contemplen que hi hagi d'haver 4 vicepresidències. El portaveu del partit, Josep Rius, explica que la decisió s'ha pres de forma consensuada entre els dos alts càrrecs de la formació.
Laura Borràs ha proposat, d'acord amb el secretari general Jordi Turull, que el vicealcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, assumeixi la vicepresidència de Junts, que va quedar vacant arran de la dimissió de Francesc de Dalmases. Lògicament, aquesta és una proposta que haurà de ser ratificada per tots els afiliats.
El nom s'ha triat per reforçar els càrrecs municipals de cara a les eleccions de l'any vinent.
Mentrestant, el govern i Junts per Catalunya segueixen negociant els pressupostos, però les posicions encara estan allunyades. Junts no dona per bona la proposta que fa ara Economia, perquè és diferent que la que va fer el conseller Jaume Giró abans d'abandonar la coalició amb Esquerra. Per això farà arribar un decàleg al govern amb un seguit d'exigències fiscals que veu imprescindibles per acabar donant-hi suport.
La reunió que han tingut aquesta setmana Junts per Catalunya i el govern ha estat una primera presa de contacte, però les dues parts encara estan lluny d'arribar a cap mena d'acord. Junts ja parteix que el projecte de pressupostos de la nova consellera Natàlia Mas és diferent al de Giró i per això farà arribar al govern un llistat d'exigències en matèria fiscal. El portaveu del partit, Josep Rius, no detalla, però, si per ell serà una obligació suprimir l'impost de successions, com va aprovar el Congrés del partit el juliol.
Constatem que no són els pressupostos del conseller Giró i el decàleg aquest que es presentarà serà d'acord amb el que és el model de país i el programa electoral de Junts per Catalunya. I, per tant, doncs, com li deia, contindrà segur mesures de caràcter fiscal.
Junts també vol que el govern hi detalli les partides concretes destinades a cada departament perquè, de moment, diu, només té les macroxifres del projecte.
I la consellera de Justícia, Gemma Ubasarra, ha incorporat com a assessor de gabinet l'advocat de la família de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, amb qui havia coincidit a la Universitat de Girona.
La consellera de Justícia, Gemma Ubasarra, ha incorporat aquest assessor. Segons el diari Ara, l'advocat que prové del despatx de Cristóbal Martell és conegut perquè era qui s'encarregava de la defensa de Jordi Pujol i del seu fill gran, els dos principals acusats en el cas de corrupció que tenen obert a l'Audiència Nacional. Abans, Torrent també s'havia encarregat, entre d'altres, de la defensa de Jordi Magentí, el principal sospitós del doble crim del pantà de Susqueda. Fa 7 anys que exerceix de professor a la Universitat de Girona i precisament allà és on va coincidir amb Ubasart.
Gràcies, Judit.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, demana el consens al PSOE i al PP per desencallar la renovació del Consell General del Poder Judicial. El també president de la Conferència Episcopal Espanyola ha defensat que Catalunya necessita pau, referint-se al conflicte amb l'Estat i tornar a ser el motor d'Espanya i d'Europa.
L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha insistit fermament en la necessitat d'arribar a un acord per renovar el poder judicial i que s'utilitzin tots els mitjans possibles per fer-ho possible. De ser així, considera que es farà un gran bé a la societat. Ho ha manifestat en una xerrada dels foros de La Vanguardia, on, preguntat sobre el conflicte amb l'Estat espanyol, Omella ha reclamat que Catalunya necessita pau i aposta pel diàleg per reconstruir la unió entre les dues parts.
Catalunya necessita paz, necessita respeto, necessita convivencia. Y no olvidemos que Catalunya ha sido un gran motor siempre en la sociedad española y en Europa. Y yo creo que tiene que recuperar su sitio, porque es una tierra, mire, yo no soy catalán, pero yo digo, admiro Cataluña y admiro a los catalanes. Gracias por ser como sois.
El cardenal també ha defensat que l'Església no està per manifestacions, ha defensat que han de col·laborar amb el govern i ha comentat que encara no ha parlat amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, des que és president del partit.
Omella també ha reclamat diàleg i consens socials en lleis com la trans, veu els nens i nenes massa joves, diu, per poder discernir adequadament la seva sexualitat. De la llei d'avortament recorda que no hi ha dret, diu, a matar un ésser humà, a matar la vida.
El també president de la Conferència Episcopal Espanyola ha apuntat que aquests temes són tan sensibles com per fiar-ho a una mera votació i ha demanat diàleg amb totes les institucions per abordar lleis com la trans.
Que los chavales a esas edades, y los vemos, quizás son menos maduros psicológicamente que nuestras edades anteriores, pues porque nos tocaba tomar más responsabilidades. Hoy en día viven con más, diría yo, entre caprichos o más fácilmente la vida la tienen y no tienen tan decididas las cosas.
Sobre la llei d'avortament, ha defensat la vida i ha manifestat que no hi ha dret a matar una persona. Omella, durant la seva intervenció, també ha manifestat que hi ha un apropament a l'alça dels joves de la ciutat amb la religió catòlica.
I ja ho sabreu, aquest matí el trànsit aeri català s'ha aturat durant 40 minuts per la trajectòria d'un coet xinès descontrolat que ha caigut finalment a l'oceà Pacífic.
Sí, en un inici el coet havia de caure a l'oceà Índic, però finalment, segons ha informat el govern dels Estats Units, ha caigut al Pacífic. La trajectòria del coet ha obligat a restringir tots els vols que hi havia programats a l'estat entre les 9:38 del matí i les 10:18. Segons Aena, a l'aeroport del Prat s'han vist afectats 157 vols i dos més al de Girona.
Tot i que la Xina té la tecnologia per evitar que el ferro de la nau no caigui de manera descontrolada, no fa cas de les advertències internacionals.
No, de fet, és la quarta vegada que la Xina enlaira un coet a l'espai i deixa que caigui sobre la Terra un cop han impulsat la nau. L'investigador principal del grup de meteorits i ciències planetàries de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC, Josep Maria Trigo, ha dit a Ràdio Estel que la majoria d'aquestes entrades no suposen un risc perquè es destrueixen a l'atmosfera.
Òbviament, hi ha un risc que és realment petit, perquè hauria de donar-se la casualitat, no?, que en una ruta, per exemple, comercial, just a través de les restes, però, òbviament, no es pot descartar, perquè es tracta d'un coet que, a més, se pot fragmentar en molts trossos metàl·lics i, òbviament, causar un accident, no?
De fet, el coet va sortir de la Xina el dia de la castanyada, pesava unes 23 tones i la mida era similar a la de 10 pisos. L'objectiu de la Xina era transportar un mòdul a l'estació espacial orbital del Japó.
Tot això quan Vueling ja havia cancel·lat de forma preventiva 29 vols d'avui a l'aeroport del Prat, ho ha fet coincidint amb la segona jornada de vaga dels tripulants de cabina de la companyia aèria.
Sí, l'aeroport de Barcelona concentra gairebé la meitat de totes les cancel·lacions de l'estat espanyol, on la mobilització laboral ha obligat a suspendre 62 operacions que no estaven protegides pels serveis mínims. L'aturada convocada pel sindicat majoritari Estable ha començat dimarts 1 de novembre i està previst que s'allargui tots els divendres, diumenges i dilluns fins al 31 de gener. Demà, el Prat podrà operar el 83% dels trajectes operats per Vueling, una xifra que la companyia espera fer pujar fins al 90% la resta de dies de la protesta.
Després d'analitzar les dades de l'enquesta sobre usos lingüístics a la ciutat de Barcelona que evidencien que la meitat de la població no utilitza gairebé mai el català, el govern local de la ciutat creu que la situació es pot revertir.
Argumenten que el nivell de coneixement del català és molt superior al seu ús i que només calen polítiques per fomentar la parla. Així ho ha afirmat a Ràdio Estel la coordinadora de les mesures del govern pel foment del català, Marta Rovira.
No és una situació irreversible perquè són maneres d'interactuar que hem anat adoptant en què releguem el català, però no tenim en compte que la majoria de la població entén el català i, per tant, el podem utilitzar.
Rovira ha explicat que les mesures proposades per l'Ajuntament de Barcelona passen d'una banda per fomentar que totes les interaccions de l'administració amb el ciutadà siguin en català i de l'altra que es promocioni els referents digitals catalans entre els més joves per fer més atractiva la llengua.
I una bona notícia que acabem de conèixer. L'Oliver, el nen mexicà operat a l'Hospital Sant Joan de Déu d'un greu tumor cerebral, ha sortit de la unitat de cures intensives fa uns minuts.
Els metges ja han traslladat el menor a planta i la previsió és que a finals de la setmana que ve ja es tinguin els resultats de l'estudi molecular del tumor. Això permetrà que els oncòlegs dissenyin el tractament a seguir més acurat per l'infant.
I us ho dèiem en portada, el 70% dels conductors catalans agafen el cotxe sense veure-hi bé. Segons l'informe de l'entitat Visió i Vida, 86.000 catalans condueixen per sota del límit visual exigit per la llei.
A tot Espanya són 559.000 conductors. L'estudi assegura que si l'examen de conduir es fes de nit, el 16% dels conductors no serien aptes. De fet, el 16,5% dels encastats creuen que no hi veuen bé, però tot i així continuen conduint. Aquesta pitjor visió està relacionada amb més accidentalitat.
Aquest problema problema, però, ja ve des de petit. Segons la mateixa associació, a Espanya, el 60% de les famílies no revisa l'estat de visió dels seus fills.
Això implica que un de cada tres menors pot tenir un problema de visió no corregit i que s'estima que el 30% dels casos de fracàs escolar estan relacionats amb un problema visual. Unes xifres que preocupen més tenint en compte que el 6% dels nens i nenes menors de 12 anys són miops i un percentatge que puja fins al 40% en els adolescents. I atenció als universitaris, perquè fins a un 62% tenen problemes de visió o han de portar ulleres.
Alfons Bielsa, vicepresident del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Aviam, comencem per la part de, que explicàvem dels catalans que condueixen sense veure i bé. Us ha sorprès a vosaltres que siguin tants?
Home, realment no, perquè en certa manera ho intuïem bastant, no? Ho intuïem bastant perquè, de fet, amb el tema de la visió hi ha un concepte molt important que això entén molta cosa, inclús que serveix tant per als nens com dels conductors com per tothom, no? Que és el concepte de vista i el concepte de visió. No? Quan parlem de vista, ens referem només a agudesa visual, no? O sigui, quina visió, quina vista tenim, quines lletres podem veure de lluny, això seria la vista. Quan anem a revisar el carnet, pel carnet de conduir, per exemple, mirem fins on arribem, això seria la vista, no? Però, en canvi, la visió és molt més. O sigui, tenir una bona vista no implica tenir una bona visió. Tenir una bona visió sí que implica tenir una bona vista. Què vull dir això? Que conduint no és només important veure nítid les senyals, per dir-ho d'alguna manera, sinó tenir un bon camp de visió, uns bons reflexes, una bona percepció, una bona visió estereoscòpica, una agilitat visual a l'hora de mirar, de moure els ulls i mirar diferents camps, no? Això seria la visió. En conseqüència, nosaltres sempre reivindiquem des del col·legi la necessitat, perdó,
cap problema,
unes bones revisions es valori totes les habilitats visuals, no només l'agudesa visual. En aquest cas, per exemple, ens trobem que les revisions del carnet de conduir només a nivell de visió es mira l'agudesa visual, però pot ser una persona que tingui jove una hipermetropia de 2 i pico diòptries que està forçant i acomodant per veure bé i, en conseqüència, es cansa. I quan porta una estona conduint, es cansa, no? En conseqüència, no ens sorprèn la data de Visió i Vida. De fet, Visió i Vida és una entitat que treballa molt amb el tema de la prevenció, de la informació, del control, i fa estudis molt interessants, i en aquest sentit, pues, no ens sorprenen les dades. De fet, ho intuíem.
Clar, nosaltres, quan parlàvem avui a la redacció d'aquestes dades, també dèiem, ai, sí, és veritat, perquè jo, no, jo quan agafo el cotxe de dia bé, però de nit, hi veig molt malament. Això no es té en compte a l'hora de... És a dir, no... Quan fas la prova de vista, tu, si és de dia, tu pots saber si de nit igualment veuràs bé?
Aviam, si la visió en principi és bona, i l'agudesa visual és bona, i la visió és bona, la visió de nit hauria de ser correcta, també. Pot haver la limitació de la llum, evidentment, no? Però sé el que és cert, que a vegades petites graduacions de nit queden en evidència. Per què? Perquè quan pensa en fotografia, per exemple, això és el món dels... de periodistes, ja ho sabeu, no? En fotografia, quan tu tanques el diafragma, millora la profunditat de foco, O sigui, pots enfocar més lluny. Què passa? La nineta, la pupila de l'ull, el que és la nineta sobre i tanca, quan hi ha poca llum es dilata. I al dilatar-se, petites graduacions queden en evidència. Per exemple, si un miop de mitja diòptria es pot defendre relativament bé o bastant bé conduint sense ulleres a ple sol, de nit ho passa bastant malament, no? Perquè realment la pupila es dilata i la miopia aquesta queda més en evidència. En conseqüència, a vegades petites alteracions refractives, petites graduacions, quan hi ha poca llum es noten molt més, no? La tendència a buscar llum quan veiem malament és una mica per això,
També hi ha gent que quan va fer la prova, gent que porta ulleres o lentilles, sempre que va fer la prova ho fa amb ulleres i no amb lentilles perquè veu millor amb ulleres. Això és normal que no? I clar, després el problema ve que quan conduïm anem amb lentilles i per tant no veuríem tan bé. Això és normal.
O sigui, amb lentilles, en general, amb lents de contacte, la visió és una mica més bona que amb ulleres en general, perquè hi ha un camp de visió més gran, no hi ha una alteració de les proporcions tan gran com amb ulleres, tot i això que depèn de la graduació. Per exemple, si parlem d'una miopia de 4, 5, 6 dioptries, doncs amb lents de contacte la visió és més satisfactòria, no?, entre cometes. Però, de fet, un cop la graduació és la correcta, per dir-ho d'alguna manera, la visió ha de ser còmoda amb lentilles i amb ulleres, no? A l'hora de fer les revisions, bueno, el que es valora a nivell de visió és que arribi un tant per cent de visió mínim, no?, per treure el carnet, no?, tant amb l'ull pitjor com amb l'ull millor, ja sigui amb o sense ulleres, no? Però això no vol dir que la persona aquella que passa les proves d'agudesa visual pugui tenir un problema de visió. Per què? Perquè la vista, no, la visió, no és només l'agudesa visual, no és només arribar a veure 8, 9, 10 línies de les que ens posen quan es fan la revisió del carnet, no? La visió és veure aquestes línies petites i tal, però també veure-les amb comoditat, treballant els dos ulls, identificant en seguida el que estem veient, la comprensió del que estem llegint, no? El camp de visió, la visió del color, o sigui, hi ha una sèrie de coses que tot això no es valora. Per exemple, potser, per dir un exemple fàcil, hi ha, si algun oient ens sent, no? La hipermetropia, no? La hipermetropia, nosaltres fa uns anys vam fer una campanya que es deia la hipermetropia, la gran desconeguda. Per què? Perquè la persona hipermetrop jove, i un nen encara més, pot tenir 2, 3, 4 diòptries i veure perfectament, veure un 100%, o sigui, passar qualsevol prova, fins i tot millor de lo normal. Però quan porta una estona conduint, en aquest cas, o treballant amb ordinador, o llegint o estudiant, se li carrega la visió, perquè ha de fer un esforç constant d'enfoc, no? O sigui, jo l'exemple que poso sempre és podem anar, no sé, d'aquí a Montserrat caminant, amb 20 quilos a l'esquena, amb 10, amb 5, amb 15, amb 30, com més pes portem, més ens costarà arribar i més ens cansarem, no? Però arribem igual. Llavors, amb conseqüència, una mica de tot això, hi ha persones que tenen alteracions de la visió, hipermetropia, petits astigmatismes, problemes de visió binocular, de la coordinació dels dos ulls, que fa que estiguin forçant constantment quan estan conduint o quan estan desenvolupant la seva feina. I això acaba amb cansament, amb esgotament. O sigui, el que no es pot fer és associar la mala visió a la visió borrosa. Pot haver una vista neta, una vista nítida i problemes de visió. Pot una persona que potser amb l'ull dret veu perfecta, amb l'esquerra veu perfecta, però quan mira amb els dos no treballen igual els ulls. Llavors aquí pot necessitar algun tipus d'ajut, no? En conseqüència, nosaltres, el que les dades aquestes de que hi ha aquests conductors o sense desatesos que condueixen amb problemes de visió, sovint va per aquesta línia, no? Ens hem quedat una mica amb que veure-hi bé és veure un rètol a 15 metres, si no és així, no? Nos podem anar amb un nen, per exemple, o una nena, dir-li què posa allà, carrer, jo què sé, Roger de Flor, no? I ho veu perfecte, però poder té problemes a la vora, quan estudia, quan llegeix. Llavors, en conseqüència, s'ha valorat tot molt més, i no quedant-se només amb l'agudesa visual.
Ja per acabar, i deixant una mica de banda, el tema de la conducció, també explicàvem això de que el 60% de les famílies d'Espanya no revisa l'estat de visió dels seus fills. Cada quan hauríem de revisar la visió?
Aviam, amb nens seria convenient, fins i tot si hi ha alguna alteració, està cada 6 mesos, un any, està bé fer un control, no? Com a mínim una vegada a l'any, no? Però això és molt important, a part d'aquest control, fixar-se també amb els nens els signes i els símptomes, no? Els signes són una mica pues, el que veiem, no? Si, per exemple, veiem que un nen o una nena s'apropa molt quan estudia, quan llegeix, es queixa amb el de cap, tanca un ull per llegir, inclús la pinça, el llapis l'agafa malament, quan llegeix mou la boca, per exemple, no? En veu alta, per exemple, està allà estudiant i va el que llegeix mou la boca sense parlar, no? Quan es queixa de, pues, això de mal de cap, de cansament, quan l'estudi no va del tot bé, pues, bueno, primer s'ha de descartar que hi hagi un problema de visió, no? En conseqüència, això serien els signes. El que veiem, els símptomes, pues, bueno, pot ser que el nen, pues, objectivament, podem veure uns signes, que és que el nen o la nena s'apropen, tanquen els ulls per llegir, tanquen un ull per llegir, senyalen amb el dit, i els símptomes, doncs, poder el nen o la nena es queixa que un estudi se li cansa la vista, que veu borrós de tant en tant, que veu doble fins i tot, doncs això està molt al tanto, no? Professors i educadors està molt al tanto, però tot i així, per detectar això, i si pot ser l'abans possible, l'idea és fer revisions. Anualment està molt bé, llavors el mateix professional, l'opticotometrista també, el detectar, doncs, també descartar que no hi hagi una patologia, per això és tan important la col·laboració amb els oftalmòlegs, no? Amb els metges oftalmòlegs. Nosaltres treballem sobre la visió i el metge sobre l'ull, però són dos camps que es solapen. En conseqüència, les revisions són molt importants per si es detecta alguna cosa a nivell detectar l'oftalmòleg i, si no, proporcionar la solució ideal, no? Perquè aquella criatura o aquell nen estigui més a gust o tingui menys problemes o no tingui problemes de rendiment escolar, que sovint va associat a un problema de visió moltes vegades.
Doncs Alfons Bielsa, vicepresident del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
A vosaltres, igualment, gràcies i que vagi tot bé. Gràcies.
Catalunya és la segona comunitat autònoma que més rics aporta a la llista Forbes. Concretament, aporta 31 multimilionaris. Madrid és qui encapçala el rànquing amb 34 grans fortunes.
Sí, Amancio Ortega, d'Inditex, és qui encapçala aquesta llista a l'Estat amb un patrimoni de 53.500 milions d'euros. Són 6.500 milions menys que l'any passat. La segona posició és per la seva filla, Sandra Ortega, amb 5.400 milions d'euros. De fet, és l'única dona entre els 5 primers multimilionaris d'Espanya.
Pel que fa a les 3 persones més riques de Catalunya, en primer lloc hi trobem el propietari de Mango.
Sí, Isaac Andic, amb 1.900 milions d'euros. El primer de Catalunya i el 12è d'Espanya. En segona posició, Catalunya i 15è a l'Estat, trobem Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, que té un patrimoni de 1.700 milions d'euros. I qui tanca aquest top 3 és el multimilionari que va ser propietari del joc Cirsa el 2018 i que després el va vendre al fons d'inversió Blockstone per 2.400 milions d'euros. Manuel Lau, doncs bé, acumula una fortuna de 1.400 milions d'euros i és el 18è a la llista Forbes.
Gràcies, Anna.
De res.
I obrim plana esportiva. Xavi Gerard Piqué podria jugar demà de titular al seu últim partit al Camp Nou després que ahir anunciés la seva retirada.
Sí, el defensa Jules Koundé no ha entrat a la convocatòria de jugadors que Xavi Hernández ha donat a conèixer aquest migdia i Eric García no s'ha entrenat amb l'equip avui i això pot facilitar l'entrada de Piqué a l'11 inicial. El central podria fer parella amb Andreas Christensen, que ja ha rebut l'alta mèdica i ha entrat també a la llista de convocats. Tot i això, en la compareixença d'aquest migdia, l'entrenador del Barça no ha volgut mantenir la incògnita i no ha confirmat la titularitat de Piqué, però sí que espera que el futbolista es pugui acomiadar al Camp Nou amb una victòria i que l'afició el pugui homenatjar com es mereix. La retirada de Piqué ha centrat pràcticament tot l'interès de la roda de premsa que ha fet Xavi Hernández aquest migdia. Pràcticament no s'ha parlat del partit de demà. El tècnic del Barça ha destacat la personalitat de Piqué, la seguretat en defensa, que ha demostrat sempre i el seu lideratge a l'equip i l'ha definit com un dels millors centrals de la història. A més, ha afegit que marxar ara amb un contracte en vigor és un símbol d'honradesa i estima al club.
Està jugant menys, se sent menys important, se sent menys útil. Jo he passat també per aquesta situació i lo normal doncs, és fer aquest pas al costat. No? L'honra molt perquè té contracte, és un jugador que té contracte, que podia seguir perfectament el club, però bé, demostra una grandesa espectacular, donant un pas al costat i bé, es mereix tots els elogis i tots els reconeixements, que al final això ho decidirà ell, no? Però crec que demà doncs, es mereix tot el millor i que el barcelonisme doncs, l'honri i el valori com és, no? Una llegenda del club.
Davant la marxa de Piqué, Xavi no ha descartat fitxar un central al mercat d'hivern, però és una decisió, ha dit, que prendran després de l'últim partit de Lliga contra l'Osasuna, abans de l'aturada del Mundial, que serà la setmana que ve. Del poc que s'ha parat del partit de demà contra l'Almeria, el tècnic culer ha explicat que caldran amb compte amb la velocitat dels seus davanters i amb l'agressivitat dels seus centrals. Tot i això, ha enviat un missatge d'esperança perquè el Barça al Camp Nou, ha dit, està en una bona dinàmica guanyadora.
L'adeu de Gerard Piqué ha monopolitzat la informació esportiva d'aquest divendres. El central del Barça retira després de 615 partits, 52 gols i 30 títols, convertint-se en un dels millors defenses que ha vestit la samarreta blaugrana. A banda dels èxits del seu pas pel Barça, però ha estat marcat també per la polèmica i els enfrontaments amb l'afició més rival. Per recordar-ho, hem preparat un recull de les anècdotes i polèmiques que ha protagonitzat el central català.
Gerard Piqué es caracteritzarà per ser un futbolista que mai ha tingut pèls a la llengua i que sempre ha dit i ha fet el que ha volgut al marge de les directrius del club. Gesticulacions, declaracions, actes, polèmiques que fan que se'l recordi per ser un futbolista únic. I és que al llarg de la seva etapa com a jugador del Barça deixa records que quedaran a la memòria de qualsevol aficionat blaugrana, sobretot en els clàssics contra el gran rival, el Real Madrid. Molt recordada serà la mà alçada ensenyant els 5 dits a la graderia madridista el dia que el Barça va marcar-li 5 gols als blancs, un gest que es va repetir anys després al cel de Barcelona, quan els blaugranes van guanyar 5-1 al Camp Nou. Però si hi ha un moment de set a la retina culer, és el 6è gol marcat que va fer en el 2-6 al Santiago Bernabéu, la primera golejada de l'època de Pep Guardiola.
De juego viene Piqué, acompañando la jugada. Se va Eto'o buscando el centro, Piqué, Casillas, Piqué, golazo de Piqué. Golazo del sexto de Piqué, que se toma el lujo de demostrar que para jugar en el Barça sea el sitio que sea hay que tener calidad.
protagonista dins i fora del camp, Gerard Piqué va provocar el Real Madrid fins i tot en les celebracions del Barça després de guanyar el segon triplet sota la batuta de Luis Enrique. Aquell dia, i davant d'un Camp Nou ple a vessar, serà sempre recordat l'agraïment al cantant colombià Kevin Rondal per la seva actuació a la polèmica festa d'aniversari de Cristiano Ronaldo, que va generar una crisi al vestuari del Real Madrid.
Gràcies a l'equip, gràcies a l'estaf tècnic, gràcies a l'utilleria, als doctors, als físios, a tota l'afició, a tota la directiva i a Kevin Roldán. Contigo empezó todo.
Més enllà de les moltes imatges icòniques que Piqué ens ha deixat en els seus duels contra el Real Madrid, també cal destacar altres enfrontaments amb l'afició de l'Espanyol. Com va dir en roda de premsa, que era un club de Cornellà, quan en un programa de televisió va dir que ell tenia més patrimoni que el club pericú, o com va fer callar l'afició blanquiblava després de marcar un gol en un partit de Lliga l'any 2018. Un geni gestionant les declaracions que feia davant els micròfons, Piqué va tenir un moment molt emotiu l'1 d'octubre del 2017, posant-se emocionat al costat dels catalans que van patir els cops de la policia en el referèndum sobre la independència.
Soy y me siento catalán, y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña, porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ningún acto de agresión. Y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado, ¿no?
I això va fer que també fos perseguit per l'afició de la selecció espanyola, que el va arribar a xiular diverses vegades, tot i ser un puntal de la plantilla que va guanyar el Mundial l'any 2010 i la tercera Eurocopa l'any 2012, i Piqué, com sempre, hi va sucapar.
¿Por qué no un independentista podría jugar con la selección española?
L'afició el va seguir xiulant encara més després d'això, i cansat de tanta polèmica, l'11 d'agost de 2018 anuncia que ja no jugarà més amb la selecció espanyola. I a partir d'aquí, coses del seu dia a dia. La foto del se queda amb Neymar, el vídeo de Griezmann dient que es queda a l'Atlético de Madrid quan tothom pensava que fitxaria pel Barça, la comparació d'Álvaro Arbeló amb un cono, els directes a Periscope, fins que diu prou i veient-se de cinquè central i havent de sentir les xiulades d'una part de l'afició del Barça, decideix marxar.
Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà. Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou.
Marxa i les seves declaracions i gesticulacions ja no estaran sota el focus mediàtic de la premsa d'aquí i d'allà, però per poc temps, potser, fins que algun dia torni per seure al seient presidencial de la llotja de l'estadi i torni a centrar tota l'atenció mediàtica del Barça.
Ja em coneixeu. Tard o d'hora, tornaré.
Estel migdia.
I al marge de Gerard Piqué, la jornada de primera divisió ja comença aquesta nit amb el partit Girona-Atlètic de Bilbao.
Els bascos han arribat aquest matí a la ciutat gironina. El Girona necessita punts per allunyar-se de la zona de descens abans de l'aturada del Mundial i el primer pas passa per aconseguir-ne 3 guanyant aquesta nit l'Atlètic. L'entrenador Michel Sánchez no podrà comptar avui amb els jugadors Borja García, Ibra, Samu Saiz, Juanpe i Jan Couto. El partit començarà a les 9 i es podrà seguir en obert pel canal Gol Televisió.
D'altra banda, ja hi ha dates oficials per la disputa de la Supercopa d'Espanya de futbol, que jugarà un any més a l'Aràbia Saudita.
El primer partit el jugaran el Real Madrid i el València el dimecres 11 de gener i el segon enfrontarà el Betis i el Barça l'endemà dia 12. D'aquesta manera, el campió de primera divisió i el subcampió de la Copa del Rei donaran el tret de sortir del torneig quedant el duel entre el campió de Copa i el subcampió de primera per al dia següent.
En futbol femení, el seleccionador espanyol Jorge Vilda ha donat aquest divendres la llista de convocades del combinat nacional pels propers partits amistosos.
A la llista continuen sense aparèixer les 15 jugadores que van sol·licitar no ser convocades per l'entrenador, al·legant no trobar-se en les condicions mental adequades. A la nova convocatòria destaquen les novetats d'Imma Gavarro i Fiamma Benítez i els retorns de Salma Parayuelo i de Sheila, absents per lesió en la convocatòria anterior. En aquesta ocasió no entren la Yacudina lesionada, com tampoc ho fan Lucía Rodríguez i Núria Rábano. La selecció absoluta femenina juga l'11 de novembre davant l'Argentina a Melilla i contra el Japó a Sevilla el dia 15.
En motor, el francès Fabio Quartararo ha començat amb un peu al Gran Premi de València de MotoGP.
El Gran Premi de València ha començat amb Quartararo pressionant el líder del campionat, l'italià Pecco Bagnaia. Els dos pilots són els grans candidats a fer-se diumenge amb el títol mundial. Quartararo ha estat el més ràpid en la primera sessió de lliures per davant del català Marc Márquez, mentre que Bagnaia acabat 17è, un resultat que si es produís en carrera de diumenge donaria el títol mundial a Quartararo. Des de fa mitja hora que està en marxa la segona sessió de lliures, que per ara continua liderant també Fabio Quartararo.
I acabem amb bàsquet, perquè hi ha jornada europea pel Barça, que s'enfronta aquesta nit al Fenerbahçe.
A 8:45 del vespre els blaugranes reben al Palau el líder de l'Eurolliga en la 6a jornada, un equip que aquesta temporada encara no coneix la derrota. Els blaugranes, però, són optimistes perquè arriben al duel immers en una millora de sensacions i resultats després de sumar 3 victòries consecutives entre totes les competicions i motivats per guanyar un equip invicte, ho deia el tècnic Sara Jessica Vicius.
Yo creo que motivación tiene que ser más alta y en estos momentos uno de los pocos o igual el único que no ha perdido en toda la Europa. Y bueno, claramente he hecho muchos cambios este verano y es uno de los equipos a batir seguro.
El partit, com sempre, es podrà seguir en directe a través de la plataforma de Zon.
Gràcies, Xavi. I continuem a l'Estel Migdia ara amb la cultura. Olma Giró, bona tarda de nou.
Bona tarda, Diana.
Avui repassem les novetats cinematogràfiques de la setmana. Primer, torna a la gran pantalla el popular cineasta mexicà Alejandro González Iñárritu, director de Berman i El Renacido. Aquesta ocasió ho fa amb Bardo, falsa crònica de unes quantes verdades.
El film és una comèdia nostàlgica en el marc d'un viatge èpic on el protagonista, un reconegut documentalista mexicà, retorna al seu país per enfrontar la seva identitat i la nova realitat també del país. El film ha tingut una preestrena mundial al Festival de Venècia. Alejandro González Iñárritu ha guanyat l'Oscar com a millor director per El Renacido i com a millor pel·lícula i director per Berman.
I la pel·lícula de terror 13 Exorcismos també arriba als cinemes.
¿Os apetece hablar con los muertos?
Sí.
Si hay alguna presencia aquí, manifiéstate.
L'actor espanyol José Sacristán es posa a la pell d'un exorcista.
Després d'una sessió d'espiritisme, la protagonista comença a comportar-se de manera molt estranya. Els seus pares, preocupats pel seu comportament i convençuts que la seva filla està posseïda pel dimoni, demanen ajuda al pare Olmedo, un dels 15 exorcistes autoritzats pel Vaticà, per solucionar el problema. A partir d'aquest moment, una sèrie de fenòmens paranormals començaran a envoltar els protagonistes de la història. El més interessant és que 13 Exorcismos està basada en fets reals i dirigida per Jacobo Martínez.
I a les grans pantalles també s'estrena la pel·lícula francesa Els passatgers de la nit, doblada al català.
Estimats passatgers de la nit, avui és 10 de maig. Bé, ara hi ha 11. Soc la banda d'Orvall i us acompanyaré fins a les 4 de la matinada.
El film l'ha dirigit Michael Hirst.
Els passatgers de la nit se situa al París a principis dels 80. Sonen noves veus a canvi la nit de les eleccions franceses, però a Elisabeth, la protagonista, li costa compartir l'ambient general d'optimisme perquè el seu matrimoni està arribant a la seva fi i es veu obligada a mantenir sola la seva família.
I doblada també en català arriba la pel·lícula d'anime One Piece Red. El director, ja ho deveu saber, és el japonès Goro Taniguchi.
El llargmetratge japonès explica la història d'una cantant aclamada arreu del món, que és la que estem escoltant, i que es disposa a fer un concert en directe davant un públic format per pirates, mariners i tota classe de fans. Fins al moment ningú l'ha vist mai, però només es coneix la seva veu, que trasllada a una altra dimensió. El concert, doncs, serà la primera ocasió que el públic coneixerà la seva cara. La història arrenca amb la revelació que la cantant és la filla de Shanks.
I encara més pel·lícules, el director espanyol Félix Vizcarret presenta el film No mires a los ojos.
Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo.
Usted, por supuesto, no tenía ni idea.
Els actors Paco León, Leonor Waltling, Alex Vendemul, Susana Abaitúa i Juan Diego Boto són els protagonistes.
Basada en la novel·la Des de la sombra de Juan José Millás, la pel·lícula explica la història d'en Damián, que acaba de ser acomiadat després de 20 anys a la mateixa empresa. La seva reacció violenta l'obligarà a fugir corrents al seu superior i amagar-se en el primer lloc que troba, que és un armari carregat en una furgoneta. Aquest armari s'instal·larà en una casa on hi viu una família i en Damián es quedarà dins l'armari per observar i moure's des de l'ombra.
I acabem amb una pel·lícula pels amants dels escacs. Estrena als cinemes Basil, l'òpera prima de la directora Avelina Prat.
¿Qué pasa, papá?
Que no voy a poder quedar para ir a comer. Tengo que acompañar a una persona a una oficina de los servicios sociales.
¿A una persona?
Bueno, ni siquiera la conozco.
El drama es presenta com una faula sobre la immigració i el joc.
La pel·lícula explica la història d'en Basil, que és un home intel·ligent i carismàtic, que és un líder jugant als escacs, però dorm al carrer des que va arribar de Bulgària. L'Alfredo és un arquitecte jubilat que l'acull a casa seva sota el desacord de la seva filla. Els dos homes no tenen res en comú, tret de la seva passió pels escacs. Tot i les diferències, a poc, Basil aconseguirà trencar les barreres construïdes per Alfredo perquè té doncs aquesta capacitat de transformar per sempre aquelles persones amb qui es relaciona.
Gràcies, una bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ja ho sabeu, que els divendres és sinònim de nova música i ja tenim aquí amb nosaltres ballant, de fet, a la Mercè Mondello. Mercè, bona tarda.
Bona tarda, sempre, amb aquesta cançó,
contenta,
sempre.
Va, comencem per Macaco, perquè avui és un dia especial per ell, no?
El barceloní estrena nou àlbum, feia 3 anys que no ho feia, es diu Vuélame el corazón, i és un treball que està sobretot marcat per una gran varietat de col·laboracions. Col·laboracions molt eclèctiques.
Ho dius molt content.
És que és molt fort la de noms que hi apareixen que no us esperaríeu mai. La que està captivant a hores d'ara és una que fa amb els germans Muñó, de Mals Estopa, que es diu Melia.
Melia, lia, lia, Melia, lia, lia, Melia, lia, lia, y yo me desharé. Melia, lia, lia, Melia, lia, lia, y una vez más yo me dejaré. Melia, lia, lia, Melia, lia, lia.
Estopa y Macaco, brutal.
Jo, Estopa, sempre a favor.
Sempre, però és que a més amb Macaco, amb una fusió que sona amb molta força, que s'acompanya d'un videoclip que és espectacular. O sigui, correu a YouTube a mirar-lo perquè se l'han currat una bestialitat.
Mercè Mondello, Macaco t'ha pagat per transmetre aquest nivell de motivació?
No.
O sigui, és real, eh?
No, realment. És real, és que és molt fort.
Ens agrada tantíssim el nou disc, d'acord?
Ara ho entendreu.
Què més, què més?
Primer, aquesta cançó fa una picada d'ull a Estopa i això ens agrada bastant.
Perfumes el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Tu perfumes el veneno.
Bueno, palabras mayores, eh?
Aquí Macaco ja t'ha atrapat, però és que si no t'atrapa així, estic convenint-ho molt, és veritat, eh?
Moltíssim,
però
endavant.
En aquest treball també hi veiem una faceta de Macaco més íntima que s'acompanya d'artistes d'estils ben diferents, com per exemple Leiva.
No quiero que me quieras contra viento y marea. Ni por nada, ni por lo que sea. Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien.
Un himne preciós que reivindica les relacions sanes i trenca amb molts dels prejudicis i falses concepcions que hem tingut durant molt temps sobre l'amor. Si aquesta no toca la fibra, atenció amb la que fa amb la canària Valeria Castro.
Y un recuerdo que lleva otro recuerdo, si mal no lo recuerdo, me llevo hasta ti. Y un recuerdo que lleva otro recuerdo, ahora que me acuerdo, me acordé. Que sempre...
Aquesta veu, Valeria Castro, si no la coneixíeu, esteu d'enhorabona, perquè és molt fort. És d'aquelles que l'escoltes i pateixes per si es trenca, de lo delicada que és. Són gèneres musicals molt diferents.
Mira, tu anava dient, anava a esperar que acabessis, però és veritat, o sigui, realment és molt eclèctic en el sentit que, no?, quan fa més topa es nota molt que és una cançó
d'estopa,
amb Estopa, no?
Sí.
De tipus Estopa, amb la Leiva, clarament, també, i amb la Valeria Castro, que jo no la coneixia, suposo que també, però fa pinta.
I a més tot això, sense perdre aquesta essència Macaco, que també és tan reconeguda i que també l'escoltem en aquest disc, on hi trobem el Macaco més explosiu, que ens recorda a Moving, amb col·laboracions com aquesta, d'Anna Mena. Una caixa de sorpreses, aquest disc, perquè si encara no us han sorprès prou aquests noms, heu de saber que també col·labora amb unes noies que venen de Galícia. Es van quedar a les portes de Eurovisió. El seu èxit no s'atura i una demostració més és aquesta col·laboració. Macaco i Tancho Gueiras, en això que es diu Tirititran.
Tirititran tan tu, tirititran tan jo, ya no queda nada de nosotros dos. Tirititran tan tu, tirititran tan jo.
Aquest és només un tas d'algunes de les 15 cançons, aquest Vuélame el corazón, el nou disc de Macaco, molt recomanable, per si no s'ha
vist. Molt recomanable, perquè Mercè Mondelo m'ha dit farem Macaco, i he dit, i a mi Macaco no m'agrada molt. M'has convençut, l'escoltaré, perquè realment...
Doncs, sensacional.
Ara sí que venen uns que sí que m'agradaven d'abans.
Vinga, va, a veure.
Perquè també publiquen disc els colombians Morat.
Els colombians Morat. Que no són...
Ja, no començarem un altre cop
no
amb aquest.
No són el Morat amb dir de l'Hospitalet.
Doncs llavors no... Ah, sí, no, llavors que són els que m'agraden.
Publiquen el seu quart disc i, com passa últimament amb les estrenes discogràfiques, gran part del repertori de cançons ja el coneixíem. ¿Cómo está? Com aquesta col·laboració a Morat amb Juanes, que ja es va estrenar la setmana passada i que també està en aquest disc, que és el quart, s'anomena Si ayer fuera hoy, que és un títol que carrega directament contra la música que es fa ara, dit per la banda textualment. Si ahir fos avui, hi hauria més bandes, es tocarien més instruments, es gravaria més en analògic, el gènere pop es vincularia al més popular i les guitarres sonarien més a les emissores de ràdio. Tota una reivindicació dels quals, he de dir, ells mateixos també donen exemple perquè aquest disc l'han gravat de manera analògica, gravant les guitarres, gravant els temes per pistes amb els instruments i les veus, sense efectes d'autotune, no?, que podríem dir.
Molt bé.
T'han captivat, no?
És que a mi m'agrada molt Morat, llavors... I m'agrada que no, la cançó, aquesta cançó nova segueix sent Morat.
Segueix sent i, a més, reivindiquem les guitarres a la ràdio, si us plau.
Si juro que entre la locura hay ilusiones enterradas, aunque la noche siga oscura y todavía no vemos nada, aunque nos tiemblen las rodillas, las calles hay que caminarlas.
Com aquest, Les cometes sempre vuelan en agosto, que és una de les cançons que demostren aquesta guitarra pura que han enregistrat.
M'agrada molt, m'agrada molt.
Millor
que Macaco.
No,
no, Macaco també ens
no.
agrada molt i està molt bé. I ara, bueno, també ve una estrena que...
Déu-n'hi-do, eh?
És que avui portes molt bon contingut, eh?
Fregueu-vos els ulls. Bueno, les orelles, en
perquè
aquest cas.
Perquè portem una estrena revival que ens arriba des del Regne Unit.
I és que avui fa 26 anys que les Spice Girls publicaven el seu àlbum de debut. Aquest matí ja feien bullir l'olla des d'aquí, des de Radio Estel, i la banda ho celebra amb una reedició d'aquest mateix àlbum. Aquest remix del famós Wannabe, que tu t'està fent aixecar de la cadira gairebé, forma part de la cançó Spy Girls Party Mix, que tanca aquest disc doble de luxe.
Fins i tot la cançó, només he de posar-li nom, Party Mix,
sí,
ja és clarament el que vull.
Ja fa festa. Doncs fa més festa saber que aquesta cançó és un poti-poti de les seves cançons més famoses, que dura ni més ni menys que 14 minuts perquè tu gaudeixis tu mentre
el mateix que el disc de Macaco, segurament.
Pues no ho sé. Gairebé, sí. Un disc que és especial també perquè hi trobem la versió en directe que van fer Desktop durant el concert que van fer a Madrid el 98, que sona així.
No, no tinc res a dir, a favoríssim.
És que, clar.
Space Girls...
Ens hi trobaran.
Totalment.
Ara només falta que facin una gira als escenaris.
Sí, clar, ja seria, això sí que seria ideal. Increïble. Ja ha arribat el moment que tots esteu esperant a l'Estel Migdia, jo encara més, i és, si no en teníeu prou aquesta setmana amb la Maria Carell, és que s'estrenen noves Nadales.
Ha arribat aquesta època tan estimada i odiada, també a parts iguals, he de dir, tot i que aquí
no
sí que és més estimada.
D'acord.
En què artistes estrenen noves Nadales, noves versions, i una de les primeres a fer-ho és Alicia Keys. Ja hi som. Ja hi som. Aquest és December Back to June. És l'aposta d'Alicia Keys que ha avançat d'un nou disc de versions nadalenques que traurà i que és el preludi del que ens espera, perquè a partir d'ara, setmanalment...
Ens espera, jo ja ho estic vivint.
Però setmanalment anirem veient com artistes van publicant discos i cançons.
Amb la Maria Carell, perquè no us en oblideu, però sí.
És a dir, que tu la trobes a faltar, la Maria Carell, en aquesta secció?
Cada dia.
Bueno, doncs ja, ja tenim molts, remei, no
d'aquí a Nadal tenim moltes setmanes. Va, i normalment també aparquem una mica les novetats musicals i obrim també la mirada per escoltar què sona a la resta del món. I avui anem fins als Estats Units, però ens trobem amb un cas sense precedents.
I és que si mirem la llista de les 50 cançons més escoltades del país, veiem que està inundadíssima per l'últim àlbum de Taylor Swift, Midnights. Això és molt fort perquè el pòdium de les 50 cançons més escoltades als Estats Units l'encapçala aquest anti-hero, vale? Però és que si ens fixem en les 9 primeres cançons més escoltades,
sí,
totes, absolutament totes, són de Taylor Swift d'aquest últim disc. Però és que si anem a la posició 11 també, a la 13 també, a la 15 també, a la 18, a la 24, a la 26, a la 27, a la 32, a la 38 i a la 44. És a dir, tot l'àlbum sencer ocupant posicions a la llista de cançons més escoltades dels Estats Units. Un cas sense precedents que constata un cop més que la cantant desborda d'èxit. I és que, a més, la gran fita que ha aconseguit Taylor Swift és que aquesta setmana ha ocupat el top 10 de les cançons més escoltades a la llista Billboard. És la primera vegada a la història que això passa en 64 anys de vida de la llista musical i és ella, Taylor Swift, la primera artista en aconseguir-ho. Per tant, molt bèstia el que està aconseguint Taylor Swift amb aquest últim disc.
I qui va decidir fer un especial Taylor Swift quan el disc va sortir?
Mercè Modelo. M'acudia més aviat Diana Silva, però bueno, va ser una cosa mútua, no? També
jo comparteixo, els èxits es comparteixen, els fracassos no.
M'agrada.
I qui posa punt i final avui a l'Estel Migdia i a la setmana és Harry Styles.
I és que tal dia com avui, el britànic anunciava el seu segon àlbum d'estudi, un àlbum que portava per títol, volia dir Fine Line, i que inclou una de les cançons més radiades a les emissores musicals d'allà, d'aquí i de més enllà, Watermelon Sugar. Watermelon Sugar,
molt interessant, Mercè Mondello, com pots combinar en una mateixa secció Nadales i la cançó més estiuenca del món mundial.
La Watermelon Sugar.
Clarament, felicitats.
Gràcies.
Seguirem, moltes gràcies.
Seguirem el Pau del Cano.
I moltes gràcies per venir i que tinguis molt cap de setmana.
A vosaltres, igualment.
Nosaltres també marxem a la tècnica. Hem tingut el Jordi Carretero i a la producció el Galdric Pelegrí. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias. Que tingueu un bon cap de setmana. And it sounds just like a song. I want your belly in that summer. Radio Estel. I cabem tots?
Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.